Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia de màniga llarga, primera hora i curta al migdia. Tot i la fresca dels matins, la temperatura màxima arribarà avui fins als 25 graus.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Dani Cortés.
Tots els partits polítics, i a casa nostra també, volen aconseguir majoria absoluta a les eleccions, i quan l'aconsegueixen estan molt satisfets i molt contents. Ara bé, no deuen calibrar en aquest primer moment, i potser durant la legislatura, la imatge que donen quan actuen sols, quan no tenen el suport de cap altre partit, per molt que les seves decisions, les seves apostes al ple municipal tinguin un motiu i tinguin una raó. Quan tota l'oposició es conjura per contrariar el que tu acabes de decidir, la imatge és bastant dolenta. I per això jo recomanaria a tots els partits polítics de tots els colors de casa nostra que intentin sempre i busquin amb el màxim esforç sempre, encara que tinguin majoria absoluta, tenir el suport d'altres partits dins del ple municipal. Són les 8 i pràcticament 2 minuts. Benvinguts a la Ràdio de l'Empordà. Avui al Supermatí parlarem amb en Joan Aliu, parlarem del tancament de la llibreria de la Mediterrània de Palafrugell. Ja se n'ha parlat aquests dies, però ara que ja ha tancat volem veure quines perspectives de futur hi ha i com prova la vida de jubilats dels actuals, a qui fins ara era propietari de la llibreria Mediterrània. I acabarem el programa visitant l'Ignasi Arbat i parlarem de les seves estrenes de cinema i també de què ens espera en el Festival de Sitges. Deu estar a punt de marxar cap al Festival de Sitges i de cinema de Sitges, i avui ens explicarà quins són els detalls d'aquest festival reconegut internacionalment. A casa nostra, Palamós perd l'esperança d'aconseguir l'espai Schengen al port. Martí Seguer, bon dia.
Bon dia. L'alcalde Lluís Puig critica que, tot i que els partits del govern espanyol canvien, la incorporació del port de Palamós com a espai Schengen no avança.
Que Girona és l'única província de tot l'estat que no té un punt Schengen d'entrada marítima en el seu territori. Per tant, si tècnicament no hi ha cap raó per no implantar-ho, entenem que aquí darrere deu haver-hi algunes intencions polítiques que no se'ns expliquen.
Una notícia que us avança Ràdio Capital: Begú invertirà més de 680.000 euros en un projecte per prevenir incendis forestals. Pedro Ruiz.
Bon dia. És un projecte que aviat s'aprovarà definitivament i que està contemplat dur a terme en quatre fases. Primer, es farà l'obertura de les franges i la neteja dels espais verds del municipi. Es preveu que sigui una iniciativa desenvolupant un període de 4 anys.
I avui comencen els actes commemoratius del 150è aniversari del foc de la Bisbal, l'aixecament federalista que va tenir lloc el 6 d'octubre de 1869 i que el Baix Empordà hi va tenir un gran protagonisme. En Manel Magrinyà ens ho explica, com sempre, des de la mateixa capital del Baix Empordà. Bon dia, Manel.
Bon dia, Dani. En efecte, la ciutat es prepara per celebrar el foc de la Bisbal, l'enfrontament més important ocorregut durant l'aixecament federalista del 6 d'octubre de 1869, que es va produir després de l'esclat de la Revolució de Setembre de 1868, que, comandada pel general Prim, va destronar Isabel II i el seu règim, que, segons l'historiador local Jordi Frigola...
Tothom estava tip ja del règim d'Isabel II, que era un règim molt corrupte. Va ser un dels regnats que ha fet més mal a la història d'això que en diguem Espanya, no?
Són els anomenats fets del 6 d'octubre.
I a més, l'Estartit ha estat reconegut per la transformació dels espais públics en jardinatge. Art Escaig, bon dia.
Bon dia. El Premi Flors d'Honor atorga un reconeixement als municipis que treballen per la transformació dels espais públics millorant les zones verdes. L'Estartit ha rebut dues flors d'un màxim de 5.
Supermatí.
Se s'acosta la cinquena edició del Festival Internacional de Cinema de Begur. Pedro Ruiz.
Es durà a terme entre el 10 i 13 d'octubre i presenta com a principal novetat els premis New Talent. Al cinema Casino de Begur es podran veure més d'una vintena de curtmetratges i llargmetratges fets per directors espanyols, nord-americans, francesos, belgues i també brasileños.
I Jordi Colomí és el nou president de la Junta Central d'Aigües Baster. Bon dia, Maria Monteis.
Bon dia. La Junta ha renovat els membres del seu òrgan directiu, la Junta de Govern i del Jurat de l'Aigua, després de les eleccions municipals del passat mes de maig.
I per acabar, que Palafrugell encara la tardor amb la 22a edició de la campanya gastronòmica Esniu.
De l'11 d'octubre al 3 de novembre, un total de 9 restaurants de Palafrugell tornen a participar en la campanya gastronòmica Esniu. Aquesta és la 22a edició.
I en l'àmbit internacional, avui alguns protagonistes, per exemple, Boris Johnson, que ha fet una nova proposta del Brexit, una proposta que Brussel·les veu amb problemes, creu que hi ha punts problemàtics, i també que Plácido Domingo dimiteix com a director de l'Òpera de Los Angeles després de les acusacions d'assetjament sexual. També recordeu que la Junta Electoral Central ha instat Torra a retirar llaços grocs d'edificis públics abans de divendres. Marc Clapés, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Avui en l'àmbit musical tenim un protagonista molt concret, que és Michael Jackson i Paul McCartney. Avui, Marc, viatgem fins al 1983 per escoltar aquest Say, 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 que és la cançó que va unir Paul McCartney amb Michael Jackson.
I el senzill es va editar en forma conjunta un 3 d'octubre acompanyada d'una altra peça, Auto a Koala Bear, que no va tenir ni de bon tros la mateixa repercussió mundial que el Say, Say, Say.
Say, 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 doncs diguem coses. Albert Aparicio, bon dia.
Hola, què tal? Bon dia, Dani.
Dèiem que abans de l'inici del supermatí ens recomanaves una màniga llarga pel matí, però ara de seguida ens farà nosa, no?
Doncs tal com comentes, continuem amb un temps que ens recorda poc a la tardor. És cert que al matí l'ambient és fresc, especialment a l'interior de la comarca, amb registres mínims d'entre 13 i 15 graus. Però durant el dia la temperatura continua superant els 25 graus a bona part del Baix Empordà. Avui la tramuntana, feble amb algun cop moderat, bufarà fins al migdia amb més afectació a la zona costanera, on provocarà alteració marítima amb maror. Demà el temps serà força semblant, amb predomini del sol i fresca només a primera i darrera hora del dia.
Aquest 666 arribarem gairebé a les 8 i 10 del matí. La ràdio de l'Empordà.
Ràdio Capital. Dissabte 5 d'octubre a l'Auditori Teatre Espaiter de Torroella de Montgrí, concert presentació del Premi Espaiter de Música 2019. El quartet de vent Spanish Brass són els guanyadors de la segona edició del Premi Espaiter de Música i presentaran el seu darrer treball Mira si hem corregut terres, acompanyats del cantautor Carles Dènia. Dissabte 5 d'octubre a les 9 del vespre a l'Auditori Teatre Espaiter. Venda d'entrades anticipades a Auditori Teatre Espaiter, Oficina de Turisme de l'Estartit i en línia espaiter.cat.
Si a l'època dels indians hagués existit internet, haurien escoltat radioindiana.cat, l'emissora de música llatina 100% online de Ràdio Capital. Mambo, salsa, bachata, son. La música que escoltaven els indians de l'Empordà mentre feien fortuna a les Amèriques és a radioindiana.cat. Radioindiana.cat. Ràdio Indiana, i no paris de ballar.
Són les 8 i 10 minuts.
Supermatí a Ràdio Capital.
Ens ho avançava ahir l'alcalde de Palamós. L'Ajuntament ja ha perdut l'esperança d'aconseguir que el port del municipi sigui port d'entrada a l'espai Schengen. L'alcalde Lluís Puig deia ahir en aquest programa que la confiança que hi té cada vegada és menor.
Sí, critica que tot i els canvis de partit a la Moncloa, la qüestió no avança.
Van passant els governs, van passant les promeses, però de fet no hi veiem cap intenció per part del govern central de poder oferir aquest espai a la província de Girona. De fet, és una qüestió que no entenem per què no tira endavant, és un espai que no perjudicaria ningú.
I creu que el seu cas és una anomalia a l'Estat.
Que Girona és l'única província de tot l'Estat que no té un punt Schengen d'entrada marítima en el seu territori. Per tant, si tècnicament no hi ha cap raó per no implantar-ho, entenem que aquí darrere deu haver-hi algunes intencions polítiques que no se'ns expliquen.
Puig assegura que seguiran treballant per si algun dia un govern espanyol accedeix a les seves peticions.
Lluís Puig va sortir al pas de la polèmica que van generar les queixes de l'oposició sobre els canvis de programació de Ràdio Palamós.
A partir d'ara, l'oposició serà entrevistada els dimarts a l'Espai Preguntes i el govern els dimecres. La resta de partits creuen que perden dret a rèplica, però l'alcalde ha dit que el canvi es fa perquè tant ell com la primera tinent d'alcalde tenen càrrecs a la Diputació i els dimarts és el dia que s'hi han de dedicar. A més, recorda que fins al 2015 l'Espai Preguntes ja funcionava així.
Part dels grups que estan ara a l'oposició, abans del 2015 no els hi semblava malament aquest format i no es preocupaven del dret de rèplica de l'oposició. Per tant, primer, sorpresa en aquest sentit.
Critica que els partits se'ls ha explicat en un ple municipal, però que no ho han acceptat per una qüestió política d'organització seva.
Una altra notícia que de moment només podeu llegir a radiocapital.cat i escoltar aquí a Ràdio Capital a l'FM i per internet, ja ho sabeu. Begú aprovarà aviat i de manera definitiva un projecte que qualifiquen d'ambiciós per prevenir que hi hagi incendis forestals. Un projecte, atenció, que té un pressupost que supera els 680.000 euros.
La seva aprovació inicial es va efectuar al ple del 13 de novembre de 2018. Aquesta iniciativa es durà a terme en quatre fases. En primera instància s'executaran dues d'aquestes i es treballa amb la intenció de fer les darreres dues en un període de 3 o 4 anys. Pere Feliu, regidor de Medi Ambient i Hisenda, de Recursos Econòmics i Seguretat Ciutadana, ha explicat a Ràdio Capital que abans de procedir al redactat del projecte van fer un plànol de delimitació. Aquest plànol es va fer a través d'un conveni amb el Consell Comarcal del Baix Empordà i l'ajuda de la Diputació de Girona. Feliu considera que és un projecte molt important i necessari i també avança que rebran l'ajuda del Consell Comarcal per executar-lo.
En aquesta execució també firmarem, o ja tenim firmat, un conveni amb el Consell Comarcal del Baix Empordà perquè ens ajudin doncs, a la realització d'aquestes fases. El que preveiem fer és inicialment són dos d'aquests quadrants per i els altres dos que ens faltaran doncs, fer-lo en el futur, intentar-lo fer, veure si som capaços d'en tres quadrants poder enllestir tot aquest projecte executiu d'aquesta prevenció d'incendis.
Algun detall més del projecte?
Doncs aquest projecte l'ha redactat l'enginyera forestal Sandra Torres. Precisament en aquest document s'explica que primer es procedirà a l'obertura de franges i neteja de zones verdes de titularitat municipal. Per fer tot això, es compta amb un pressupost, com dèiem abans, que supera els 680.000 euros. A més, després de tot aquest projecte, per tal d'aconseguir un bon manteniment de les franges i zones verdes, es prova una despesa futura que ascendirà a uns 180.000 euros.
Gairebé pràcticament un quart de nou del matí, marxem cap a la Bisbal d'Empordà. L'anomenat Foc de la Bisbal és una de les fites més importants de la història del Baix Empordà, que ara es prepara per celebrar com cal el 150è aniversari. Manel Magrinyà.
Per posar els fets en el seu context històric, cal dir que els republicans federals tenien molta presència a l'Empordà, però es tractava d'un moviment minoritari a Espanya. A la Revolució de setembre de 1868 havien col·laborat al costat dels liberals progressistes per destronar Isabel II, però van sentir-se traïts quan les Corts espanyoles van aprovar una Constitució centralista i monàrquica el juny de 1869. Ens ho explica l'historiador local Jordi Frigola.
Llavors va venir el moment d'aprovar la Constitució i, com que predominaven els liberals progressistes a Madrid i al reste d'Espanya, els republicans eren molt pocs i els federals encara menys. Esclar, es va redactar una Constitució monàrquica i centralista, que era el que no volien ni els liberals progressistes d'aquí ni els federals republicans.
I llavors, Manel, com van anar els fets?
Doncs les ordres de revolta que es van llançar des del partit van fer que a la Bisbal s'hi apleguessin prop de 3.000 persones de diversos municipis del Baix Empordà, de Cassà de la Selva, Llagostera i Sant Feliu, que van decidir resistir en solitari després de proclamar la República Democràtica Federal. Un bon contingent de l'exèrcit de la guarnició de Girona va atacar la Bisbal, però el resultat, en primera instància, va ser un triomf dels revoltats. L'exèrcit governamental es va retirar a Girona a buscar més reforços davant la ferrissada resistència dels combatents a les barricades, després d'haver capturat el diputat Pere Caimó, de Sant Feliu de Guíxols, que presidia la Junta Revolucionària del districte. Finalment, quan l'exèrcit del govern tornà a la població amb més nombre de soldats, els republicans es van dispersar, veient-se en inferioritat numèrica davant d'un exèrcit regular ben armat.
I quina implicació va tenir l'aixecament en el conjunt de la població bisbalenca?
La revolta va comptar amb l'absoluta complicitat de les classes treballadores i menestrals i un ampli suport de les classes mitjanes, que van col·laborar de diverses maneres, fins i tot fent cançons i versos.
Els federals aquests, uns dels nois que van col·laborar-hi, que no diuen el cognom, sempre diuen en Jordi Paleta o en Ramon Terricer o l'altre, no diuen el nom, composen una cançó, fan un poema amb ritme i tot, que ja diu que aquest dia van ser uns 3.000 homes, tothom republicà, tothom bon català. I llavors hi ha un altre fragment que diu: vam lluitar perquè visca Catalunya, com més lluitem més federal serà.
Per tal de commemorar com cal aquest important capítol de la història de la Bisbal i també de la comarca, l'Ajuntament ha preparat un reguitzell d'actes que podeu consultar amb tot detall al nostre web.
I ara agafem en Gerard Escats i marxem cap a l'Estartit. Perquè l'entitat municipal descentralitzada de l'Estartit ha estat distingida amb dues flors d'honor 2019 pel moviment Viles Florides, promogut per la Confederació d'Horticultura Ornamental de Catalunya.
Les flors d'honor són el reconeixement als municipis que treballen per la transformació dels espais públics a través de l'enjardinament i la millora de les zones verdes. I van donar a 5 flors el màxim reconeixement. Aquesta era la primera vegada que l'Estartit presentava candidatura al concurs, i no és un fet gaire usual que en la primera ocasió es concedeixin dues mencions. A banda de la cura que es té des de l'EMD per fer un bon ús de la jardineria en el manteniment de l'espai públic, un dels fets que ha estat determinant per l'obtenció del guardó ha estat el projecte per desurbanitzar i regenerar ambientalment la platera.
I llavors, per què ha rebut la platera aquest guardó?
Tal com ha explicat Francesc Ferrer, president de l'EMD, la platera contribueix a millorar la qualitat de vida, el lleure i la projecció exterior de l'Estartit i de Torroella de Montgrí. Ferrer també recorda la finalització del Life Platera. Això ha permès al municipi assolir dos prestigiosos reconeixements internacionals, com són el Top 10 Sustainable Destinations i el Premi Global Low Carbon Ecological Scenic Sports.
Moltes gràcies, Gerard Escaig. A Begur també hi passen coses interessants aquests dies. I és que la setmana que ve, concretament, del dia 10 al 13 d'octubre, arriba la cinquena edició del Festival Internacional de Cinema de Codet Mèdia de Begú, Pedro Ruiz.
Sí, ho explicava al Punt Avui.
No, de Pedro Ruiz, no, aquí. Ara sí.
El programa d'enguany, el del 2019, també inclou un ampli ventall de propostes cinematogràfiques, comercials i gastronòmiques, amb l'objectiu, diuen des de l'Ajuntament, de seguir consolidant-se com a esdeveniment cultural de referència en el calendari tardorenc. Les entrades ja són disponibles a l'oficina de turisme de Begú i també es podran comprar una hora abans de cada passi a la mateixa taquilla del Cinema Casino de Begú. Un any més, el Cinema Casino de Begú serà la seu de la projecció dels curtmetratges i llargmetratges del festival, que enguany arriben de països de del món, com ara Espanya, Estats Units, França, Bèlgica o Brasil. Entre l'extensa i variada programació que s'ofereix destaquen l'estrena de la darrera pel·lícula de l'aclamat director Woody Allen, A Rainy Day in New York, un tribut a Stanley Donen i Josep Puig, o les tradicionals seccions oficials de curtmetratges Premier i Panorama. A més, també hi haurà un espai reservat per als més menuts a través del Festival de les Nenes i els Nens i la projecció de l'INO. I tampoc hi faltaran visites guiades, espectacles, concerts i exposicions vinculades amb l'art del cinema.
I quines novetats presenta aquesta edició d'aquest any?
Doncs una de les grans novetats d'aquesta cinquena edició és la creació dels Premis New Talent Reales Seguros, que tenen per objectiu reconèixer el nou talent emergent del cinema. Els guardonats es donaran a conèixer el divendres 11 d'octubre a partir de les 7 de la tarda durant l'acte inaugural del festival al Cinema Casino de Begú. A més, entre les propostes que es fan, un lloc a la programació per primer cop, també hi ha un apartat específic dedicat als homenatges a directors i actors, o l'espectacle Paint Your Movie, que tindrà lloc a la plaça de la vila. Finalment, totes aquelles persones que s'acostin al festival del 10 al 13 d'octubre també podran gaudir de descomptes en prop d'una trentena de botigues del municipi presentant els tiquets del cinema, mentre que 32 bars i restaurants locals se sumaran a l'esdeveniment oferint als comensals tapes, plats, còctels i festes de pel·lícula.
Jordi Colomí, alcalde de Torroella de Montgrí, és el nou president de la Junta Central d'Usuaris d'Aigües del Baix Ter des de divendres passat. Després de les eleccions municipals, l'ENS ha renovat els membres del seu òrgan directiu, la Junta de Govern i del Jurat de l'Aigua.
Colomí assegura que en aquesta nova etapa es continuarà la bona feina feta fins ara per l'equip tècnic amb l'objectiu de promoure i consolidar l'ENS com un instrument imprescindible al servei de la sostenibilitat en l'ampli territori on es desenvolupa la seva activitat. En l'assemblea celebrada divendres a la Fundació Mas Badia, Narcís Illa va ser escollit com a vicepresident en representació de les comunitats de regants de Sant Julià de Ramis, Cervià de Ter, Sant Jordi Sesvalls, Colomers i Jafre. Així mateix, el secretari continuarà sent Francesc Camps.
I a banda d'apostar per la sostenibilitat de l'ENS, què més ha afegit Colomí després de ser designat president?
Doncs ha refermat que l'aigua és un bé escàs i que en el cas del Baix Ter ha tingut i té un pes central en el desenvolupament econòmic i social. És per això que es posa en valor la tasca que s'ha portat fins ara des de la Junta, en uns primers anys, des del 2014, quan es va constituir, que han servit de rodatge i d'aprenentatge. En aquest sentit, recorda l'èxit que ha representat l'acord històric signat a la taula del Ter fa 2 anys per disminuir progressivament el transvasament del Ter cap a Barcelona i avançar cap a la recuperació del cabal ecològic del riu.
I amb aquesta emoció, ara marxem cap a Palafrugell, no sé si amb tanta alegria i tanta tensió. Una mica d'atenció, sí, però el que us expliquem és prou interessant, que és que Palafrugell encara la tardor amb la 22a edició de la campanya gastronòmica Esniu. De l'11 d'octubre al 3 de novembre, un total de 9 restaurants de Palafrugell tornen a participar en aquesta campanya que enguany celebra la seva 22a edició.
El menú de la campanya consta d'un vermut amb 3 tapetes com a entrant, Esniu, postres de sorbet, vins del celler Espelt, aigua i cafè a partir de 38 euros segons l'establiment. Per tercer any consecutiu es manté l'aposta per fer que Esniu arribi a totes les cases de Palafrugell i rodalies que vulguin recuperar o simplement provar el sabor d'un dels plats més tradicionals. Amb aquest objectiu, els restaurants que participen de la campanya d'enguany també ofereixen la possibilitat que la gent s'endugui a casa racions preparades d'aquest plat exquisit.
I quines són les novetats d'aquest any?
Novetat d'aquest any, tothom que degusti el menú obtindrà un tiquet per visitar el Museu del Suro i per a la visita guiada Sniu, un exemple de la cuina dels tàpers. El mateix museu els dissabtes 19, 22 d'octubre i 2 de novembre a les 12 del migdia i sempre amb reserva prèvia. Aquesta visita cultural s'afegeix a l'entrada gratuïta per visitar l'exposició temporal de la Fundació Josep Pla, que ja es regalava en les edicions anteriors. El niu és un plat molt antic de Palafrugell. Antigament es tractava d'un plat de quaresma i es feia amb tripa de bacallà, ou dur, peix palo i patata. En els seus inicis no s'hi posava carn. Amb el temps es va anar enriquint. Els pescadors van afegir-hi sèpia i els surers el van completar amb aviram de cacera i fins i tot salsitxes. Aquest és un plat d'hivern que les colles dels surers de Palafrugell solien anar a menjar els dilluns a la barraca. La preparació d'aquest plat és molt llarga. És per aquesta raó que, habitualment, no es troba la majoria de cartes dels restaurants i, en tot cas, cal encarregar-lo. Per aquest motiu és important remarcar la col·laboració dels restaurants que ens ofereixen un any més la possibilitat de gaudir d'aquest plat excepcional.
Quatre minuts, serem a 8:45 del matí, l'hora de repassar què passa més enllà del Baix Empordà. Amb l'Alba Lejide, la Junta Electoral Central ordena a Quim Torra que retiri estelades, llaços i cartells dels edificis de públics abans del divendres a les 3 de la tarda. Adverteix el president de la Generalitat que es pot enfrontar a mesures penals si insisteix en la reiteració de l'incompliment.
Bon dia. La Junta ha adoptat la decisió en resposta a una denúncia de Ciutadans i ha rebutjat les al·legacions presentades per la Generalitat. L'ens electoral recorda que ja va resoldre sobre aquesta qüestió els dies 11, 18 i 21 de març i 28 d'abril del 2019, fet que ha portat Torra al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i insisteix que els llaços grocs i les estelades són símbols partidistes utilitzats per les formacions electorals que concorren a les eleccions i, per tant, no poden estar presents als edificis públics que depenen del govern.
El govern espanyol no descarta aplicar la llei de seguretat nacional i estudia tots els escenaris. La ministra de Defensa, Margarita Robles, acusa Quim Torra d'incitar la violència.
La Moncloa va apuntar aquest dimarts que estudia aquesta opció i la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha apuntat que el govern de Sánchez té sobre la taula totes les opcions que hi hagi. També l'aplicació de la llei de seguretat nacional, si cal, a Catalunya. En tot cas, ha apuntat que cal veure els esdeveniments que tinguin lloc a partir d'aquest moment a Catalunya. L'executiu espanyol obre aquesta porta després que el líder del PP, Pablo Casado, reclamés aquest dimarts l'aplicació de la llei de seguretat nacional per prendre el control dels Mossos i dissoldre el que considera una agència d'intel·ligència, el CSICAT. Segons Casado, la llei de seguretat nacional permet intervenir a Catalunya sense haver de donar compliment als requisits per a l'aplicació del 155, que el Tribunal Constitucional va establir que havia de ser raonat i limitat en el temps.
Íñigo Errejón recull signatures per una llista de Más Madrid a Barcelona per si decideix presentar-se el 10 de novembre a Barcelona. Es necessita la signatura de l'1% dels inscrits als cens electorals de la circumscripció per poder concórrer les eleccions al Congrés i al Senat.
Segons han avançat diferents mitjans, fonts de Més País, el comitè electoral encara no ha decidit si es presenta o no, però s'estan recollint signatures per si ha arribat el moment Errejón opta per aquest pas. La recollida de signatures és necessària per presentar-se a les eleccions al Congrés i al Senat també, i cal que la candidatura compti amb almenys la signatura de l'1% dels inscrits al cens electoral de la circumscripció.
Les 8 i 28 minuts... Escoltem el comentari del Martí Sabrià.
Un estiu més hem llegit i escoltat com desenfeinats experts en no res, doctorats en la teoria de la conspiració, han pontificat sobre la malignitat de l'activitat turística a la Costa Brava. La majoria són bons coneixedors de la zona, atès que hi van comprar una casa d'usada per l'estiueig i alguns ponts. I també perquè els nens, que ja són grans, vinguin al cap de setmana amb els amics, 10 o 12, perquè encara que la casa és petita i només té dues habitacions, hi ha una mica de garatge on han instal·lat unes llegiteres per a 4 més i la resta fan servir el sofà de la sala menjador, que és gran i molt còmode. Total, venen a divertir-se i dormen poc, que són joves. Ho van fer comprar la casa justament la vigília que s'arribés al límit. La seva és una edificació que encaixa bé a l'Empordà. És discreta i també era tranquil·la fins al dia que es va fer la segona fase de la mateixa promoció, que, per cert, el promotor no els va dir que farien i, la veritat, ells no s'havien fixat en el rètol de 24 metres quadrats quan anunciava a peu de carrer. És clar que aquesta segona fase ja era sobrera. No calia fer més cases en aquell rodal. Precisament, un dels que han comprat una de les cases al davant són uns coneguts de la seva dona. Van al mateix gimnàs. Ho han fet setmanes més tard sobre plànol i ara, un cop l'edifici està acabat, es veu clar que la nova renglera fa nosa i tapa aquelles vistes magnífiques i aquells pins blancs i macos que hi havien abans de fer aquest segon bloc. Podria semblar el guió d'un petit gag televisiu d'estiu, però és la simple constatació de fets que mereixen grans titulars i molt d'espai dels diaris convencionals o dels digitals durant aquests mesos d'estiu. El mal de tot és sempre el turisme en majúscula, sense distingir mai de quin turisme parlem. Del residencial, que és el que ocupa el 85% del territori, amb habitatges que no corresponen a la població resident i censada, o a tots els hotels de la província que posats de costat es podien encabir en dos camps de golf. Cal, segur, una profunda reflexió sobre el turisme, sobre l'urbanisme, sobre l'ordenació de la franja litoral, sobre la sostenibilitat i la capacitat de càrrega del territori, però cal fer-ho de manera seriosa. La responsabilitat segurament és de l'administració pública, que fa anys que juga al qui dies passa anys empeny i que compta l'èxit del nombre de visitants, vinguin d'on vinguin, gastin el que gastin i es comportin bé o es comportin malament.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat. Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9.
Us hem estat parlant aquests dies del tancament de la llibreria Mediterrània i dels moviments que s'estan fent per intentar recuperar-la. Avui podem parlar amb el seu propietari, amb qui fins ara, vaja, eren els seus propietaris, imagino que ho segueixen sent, però ja la llibreria ara ja ha de tancar. Parlem amb en Joan Aliu. Senyor Aliu, bon dia. Tenim problemes per escoltar la trucada. Senyor Liu, bon dia. No, sembla que no podem establir la connexió. Provem un altre cop. Senyor Liu, bon dia. I un últim cop, Joan Aliu, bon dia. No, eh? Provarem un últim cop. Joan Aliu, bon dia.
Bon dia.
Ara sí. Hem estat una bona estona, eh? Ens ha costat. Disculpi les molèsties.
No hi ha problema.
Ara sí que el sentim perfectament.
D'acord.
Dèiem... Els cables. Teníem un cable que no estava connectat i ja, fins que ha vingut el tècnic i ho ha trobat, doncs ens ha costat una estona. Volíem parlar amb vostè del tancament de la llibreria Mediterrània, que per cert, quan s'ha fet efectiu aquest tancament?
Sí, el mes passat, o sigui, el diumenge passat va ser l'últim moment de tenir obert.
I com va ser aquest moment, aquest últim dia?
Bueno, no, normal. S'ha fet alguna celebració amb gent, amb veïns, amb clients, però l'últim dia va ser un dia normal, no? Res d'especial.
Jo li anava a preguntar si se li va passar alguna cosa pel cap l'última vegada que va baixar la persiana.
Bueno, no. No, ja està assumit de temps, això, i jo ja estic jubilat de fa temps. El que passa és que anava mantinguent la situació que permeten de ser autònom i jubilat a la vegada per les circumstàncies del comerç. Mm-hmm. I, per tant, estava bastant assumit que un dia d'aquests hauríem de tancar si no es trobava... No hi ha relleu familiar i... Bueno, com sabeu, s'està buscant traspassar el negoci.
Clar, sí. De fet, ens hem fet ressò, un ampli ressò. Clar, quines particularitats té la llibreria Mediterrània, és a dir, l'espai de la llibreria Mediterrània que el fan únic?
Bueno, tal com es va plantejar la llibreria primer, fa 30 anys que la va inaugurar el Manolo Vázquez Montalbán, i el 15 anys després, o sigui que fa 15 anys ara, es va afegir un bar i una sala polivalent on s'hi feia des de presentacions fins a exposicions o concerts de jazz, fins i tot. Això és el que li dona un caràcter una mica particular, el fet de que hi hagi el bar i la sala polivalent.
Què hauria de tenir o què ha de tenir algú que vulgui fer-se càrrec d'aquesta llibreria?
Bueno, en principi, algú que es vulgui fer càrrec d'aquesta llibreria, hi ha els dos nivells. El nivell de portar-la d'un llibreter i el nivell del capital, del lloguer, del local, etc. Però per portar la llibreria aquesta no forçosament es té que seguir exactament el que era ara en aquests moments. Pot ser un plantejament diferent. El que sí ens agradaria és que continués sent una llibreria i tant o més important del que era, amb activitats i amb empenta de juvenil, diguem, que no tenim nosaltres.
S'estan perdent els llibreters tradicionals? Encara hi ha gent jove que es vulgui dedicar a ser llibreter?
Sí, d'haver gent jove que li agrada el llibre, existeix. No sé dir si en quins tants percents, però el jove que li agrada la lectura no és una cosa estranya, existeix, però a lo millor no és suficient per anar mantinguent les llibreries.
Clar, algú que es vulgui quedar, que vulgui quedar-se i dedicar-s'hi, no?
Sí, mm-hmm. Sí.
Per això, l'altre dia parlàvem amb la Carme Fenoll i ens deia que ja hi havia 3 o 4 persones que estarien interessades. Vostè és optimista?
Bueno, sí, perquè el moviment que ha fet la Carme Fenoll està molt bé i la veritat és que hi ha interès. I, bueno, fins i tot ahir vam parlar amb una persona, etc. No hi ha res concret, no hi ha ningú que estigui clarament ja compromès, però sí que hi ha diferents persones interessades i un moviment de suport en aquesta operació que fa que es pugui ser més o menys optimista.
Imagino que amb idees noves també, no?, aquesta gent.
Sí, és el que deia abans. El qui ho porti pot canviar fins i tot, jo que sé, vaig sentir un comentari d'una persona que deia: jo posaria la llibreria on és el bar i el bar on és la llibreria. Bueno.
Ah, mira, al revés, no?
Sí, però també pot ser reduir l'espai del bar o al revés, o fer-hi restaurant. Vull dir que això ha de ser, la gent que vingui ho ha de fer al seu gust i, i segons els seus càlculs.
Un espai com aquest pot estar molt de temps tancat?
Bueno, pot estar-hi definitivament tancat i pot canviar, com estem dient, de variar una mica, pot canviar totalment a un altre projecte que no tingui res a veure. Clar, però
vostès voldrien mantenir l'esperit, no?
Sí, hem de mantenir l'esperit tant com es pugui de lo que ha sigut fins ara.
Doncs amb aquesta esperança que es pugui mantenir l'esperit i amb tot el suport a aquest grup de treball que s'ha creat a partir de la Carme Fenoll per intentar mantenir i recuperar la llibreria Mediterrània, acomiadem en Joan Aliu, que era el seu propietari fins ara. Moltíssimes gràcies per passar avui pel Supermatí.
Gràcies a vosaltres.
En aquesta breu entrevista, però que ha estat molt interessant per explicar això, l'esperit de la Mediterrània que volem que es mantingui. Moltíssimes gràcies, que tingui molt bon dia.
Bon dia.
Ignasi Arbat, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Molt bé. Molt bé, com sempre et dic, content que sigui dijous i content de parlar de les estrenes del cinema, perquè tinc moltes ganes del cap de setmana ja.
Sí, ho tenim ja aquí a tocar.
Aquesta setmana, a més, ha passat molt lenta. De fet, encara queda tot el dia d'avui i tot el dia demà, eh? Però ja comences a veure la llum al final del túnel quan parles amb l'Ignasi Arbat, i suposo que als oients també els passa el mateix quan s'entra la secció del cinema.
Doncs sí, perquè a més es presenta una setmana força, força interessant cinematogràficament,
sí?
Parlant, no?
Ara,
sí.
I a més,
sí,
tu ara estàs anant de camí cap al Festival de Sitges, no?
Sí, jo ara estic de camí, d'aquí res, a poques hores ja veuré la primera pel·lícula, la pel·lícula inaugural, que si després en parlem sí, una mica, i això ja és un no parar durant 11 dies de cinema sense aturador fins al dissabte de l'altra setmana, veient doncs entre 5 i 6 pel·lícules diàries i anant a esdeveniments i el que faci falta.
De seguida parlem del Festival de Sitges, però abans l'estrena destacada de la setmana, que és...
Joker.
Tener a alguien con quien hablar.
Mi madre siempre me dice que sonría y ponga cara de felicidad.
En vam parlar la setmana passada, allò que deien, uh-huh, que hi ha hagut crítiques mixtes, eh?
Sí, hi ha una mica de tot. Aquí diguéssim que els aficionats opinen d'una manera, la crítica especialitzada d'una altra. Jo tinc ganes de veure-la, però ja sé més o menys el que em trobaré, eh?
Clar, això dels aficionats és... Clar, aquí hi ha tot un moviment de fan, perquè, recordem, Joker és el dolent de la saga de Batman, no?
Correcte, sí. Sí, és el dolent de Batman, que l'hem vist en moltes encarnacions al cinema, des de la mítica de César Romero de la sèrie de Batman dels anys 60 de l'Adam West, passant pel Jack Nicholson, el Heath Ledger, que va fer potser la interpretació més destacada amb el personatge, i la més recent de Jared Leto, que no ha passat més enllà de ser un secundari d'una pel·lícula que ja tothom ha oblidat.
Però clar, després d'aquestes pel·lícules... Clar, és la primera vegada que Joker té una pel·lícula per ell sol, imagino. Però,
sí.
Però pel que deies la setmana passada, no hi ha gaire relació amb el Joker dels còmics.
No, que va, diguéssim, és el Joker dels còmics, el seu origen doncs és bastant incert o hi ha diferents interpretacions, però en aquest cas el que ha volgut fer el director és fer la seva pròpia versió del Joker. El director és el Todd Phillips, que és un tipus que fins ara només havia fet comèdia. Reconeixent en Las Vegas, per exemple, doncs és una saga que va fer ell. I amb aquesta pel·lícula canvia totalment de registre. I ell va dir, doncs, ja que tampoc el cinema s'ha explicat l'origen del Joker, tot i que no és veritat, eh? Perquè sí que s'han explicat alguns orígens del personatge, però bé, és igual. Ell diu, jo vaig explicar l'origen del Joker, o jo m'imagino una pel·lícula com seria, com es va convertir el Joker en el personatge que coneixem, no? Tot i que, llavors, veient la pel·lícula, hi ha moltes diferències que et poden arribar a pensar que no és el Joker que tu coneixes. Per exemple, surt un Bruce Wayne a la pel·lícula que és un nen. Per tant, aquest Joker difícilment pugui ser el Joker que s'acabarà enfrontant amb Batman perquè hi ha una diferència d'edat molt bèstia entre un personatge i l'altre. O sigui, estaríem un geriàtric, pràcticament, quan Bruce Wayne fos Batman en el moment que s'enfrontessin els dos personatges.
Ja t'entenc, sí, ja t'entenc.
Sí, i a més és que és una pel·lícula que, clar, és... El mateix director ho ha dit, i això també ha encabritat una mica els fans. Com he posat Joker, bueno, perquè relacionar-la amb l'univers dels còmics de DC, però podria ser qualsevol pel·lícula d'algun còmic fracassat amb problemes mentals que es dedica al crim, o a matar gent, o a ser un psicòpata, no? Que es digui Joker, doncs, bueno, és una mica circumstancial, és una mica, el de menys, el que el porta a relacionar-se una mica amb els còmics, no? Per això ens trobarem una pel·lícula molt diferent amb el que són les adaptacions de còmic actualment, que es fan, que són més aviat positives, al contrari, és una pel·lícula fosca, depressiva, gent superheroica, vull dir que és un producte absolutament diferent al que s'està fent avui en dia en cinema de superherois, i la veritat és que tot que es diu Joker s'ha volgut desvincular molt del que és tot el que hi ha al darrere del personatge, no? D'aquí la polèmica.
Si es volia aprofitar tot el moviment fan de Batman, potser perquè s'han allunyat tant, no? De després de tot el que és realment el còmic del superheroi.
Hi ha una altra controvèrsia, a més a més, als Estats Units, per la grau important de violència que té la pel·lícula, a més a més que sigui el protagonista principal, el violent, que hi ha gent que es veu que està interpretant que és l'heroi de la pel·lícula, quan justament el Joker és dolent, no? I bé, ja sabem tots els Estats Units com se les tenen amb aquestes coses, que hi ha una polèmica important amb l'estrena d'aquesta pel·lícula, que segurament per totes aquestes polèmiques vàries que hi ha hagut, digue-li a més doncs, que va guanyar el premi doncs, el Lleó d'Or a Venècia, portarà moltíssima gent a treure el nas aquest cap de setmana, tot i que és una pel·lícula classificada R als Estats Units, no? per la seva violència.
Mm-hmm. Ja. Doncs molt bé, doncs Joker, que és una de les estrenes de la...
I no ho he dit, protagonitzada pel Joaquin Phoenix, que és la que fa de Joker, que és el que sí que s'estan duent tots els elogis possibles amb aquesta interpretació.
Clar. Doncs això, Joker, si voleu veure l'estrena de la setmana, heu d'anar a veure Joker. I alguna cosa més destacada aquest cap de setmana, més enllà de Joker?
Doncs aquest cap de setmana jo diria que no hi ha res més, i si vols comentem una mica de Festival de Sitges.
Sí, perquè és tot un blanc.
Sí, però hi ha algunes cosetes, però són molt poc destacables i que probablement en sales, diguéssim, més de les d'aquí, fora de Barcelona, no les veurem, aquestes pel·lícules,
doncs
perquè,
diguéssim,
que per cert, Joker entra molt fort.
Per cert, que Joker, sí. El Joaquin Phoenix, té un aire, no sé si m'ho compres, un aire a Lluís Omar?
Home...
El trailer,
sí, seria un mal Joker, eh? Sí. Té aquest punt de ser sí, director de teatre, a més decadent, que no seria el cas de Lluís Omar, eh? Però sí, té aquest punt, sí. Sí, t'ho podria arribar a comprar.
M'ho compres, eh? Molt bé, mira, estic content. Sí. Va, sí. Festival de cinema... Digues.
Penso una cosa, no, que la setmana que ve, com que hi ha un cap de setmana doncs, que es presenten moltes estrenes, el vinent...
Ah, sí?
Suposo que... Sí, el vinent, sí, hi ha un munt d'estrenes, ja en parlarem la setmana vinent, però és aquesta setmana hi ha molt poca cosa, la setmana que ve n'arriben moltes més.
Va, doncs, si no hi ha res, hem de parlar de... I això és molt important, realment, vull dir, és interessant parlar del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. Que és cap on estàs anant ara mateix, i parlàvem de la... bueno, no sé, què és el que més tens ganes d'aquest festival?
Doncs, a veure, jo d'entrada de la inauguració. Tinc moltes ganes de veure ja la primera pel·lícula, que a més, que clar, a mi m'agrada Stephen King, m'agrada també el que fa el seu fill Joe Hill, m'agrada el Vincenzo Natali, que és el director, i m'agrada el protagonista, que és el Patrick Wilson. O sigui, ja tinc moltes ganes de veure aquesta pel·lícula, que és In the Tall Grass, que inaugura el festival i que res, que veuré d'aquí un parell d'horetes.
A veure el trailer.
Did you hear that?
Someone out there?
Help me!
Ui.
Help me!
Ai, 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 ai. Calla, no, no. Està entrant en un... Què és això?
Sí, sí.
Un camp de...
Un camp, sí, de blat de moro.
De blat de moro ben alt.
Però el blat de moro és herba, no, no sap ben bé què és.
És la típica escena que es perden, ara es talla. Sí. I què passa aquí ara?
Doncs, misteri, és el que ho vagi a veure.
Misteri, sí, exacte.
Sí.
Aquesta pel·lícula de Tol Gros, que s'estrena més demà a Netflix.
Sí, sí, el Festival de Sitges té molt bona relació amb Netflix i aquesta pel·lícula la podrà veure demà tothom a casa seva. O sigui, imagina't on hem arribat, no? Que com d'accessible tenim el cinema, que aquesta pel·lícula que inaugura el festival amb tot el glamour possible, demà la podrem veure a casa i la gent podrà veure a casa la pel·lícula inaugural de Sitges i comentar-la. Jo crec que això està molt bé.
I de què va? És un Stephen King, deies?
Sí. A veure, està basada doncs, en un relat curt escrit per Stephen King i Joe Hill, que recordem que és el seu fill, i la dirigeix Vincenzo Natali, que és un bon director escollit per aquesta pel·lícula, que és el director de Cube, que per cert és una pel·lícula que va passar fa ja molts anys a Sitges i que va tenir un gran impacte, que està molt bé la pel·lícula, perquè és una pel·lícula que... Igual que Cruz també succeeix en un escenari pràcticament tancat, que és aquest camp d'herba que tenim aquí. El protagonista doncs, és el Patrick Wilson, que és el que hem vist també en moltes pel·lícules de terror, sobretot conegut per les d'Expedient Warren, que està aquí al festival, i que el veurem i està aquí per presentar la pel·lícula. En aquest cas, els protagonistes són dos germans que van amb un cotxe i allò que fas la petita parada, i entren en aquest camp d'herba. I aleshores, esclar, allò és com un laberint que entres però no saps quan surts. I en això estem a la pel·lícula d'aquest punt de terror, d'aquest laberint de vegetació que serà impossible sortir-ne.
Tota la pel·lícula passa en aquest camp de vegetació?
Sí. Això és la pel·lícula. Sí. Almenys que no hagin afegit alguna cosa més en relació al relat, eh? Però sí, això... I qui passarem por, eh? Ho dic perquè, no sé, en Miquel em va comentar que clar, ja estaria allà a la inauguració aquesta tarda, per tant, que es tapi els ulls perquè passarà por, eh?
Ai. Doncs els qui no podeu anar a Sitges, per exemple jo, demà això a Netflix. És molt curiós, vull dir, és la primera vegada que passa que una pel·lícula inaugural d'un cinema, d'un festival de l'estil de Sitges s'estrena al cap de res a Netflix.
Sí, és la primera vegada que passa i jo crec que és una manera de donar un cop de puny a la taula per part del festival, més que res perquè amb Netflix ha rebut pals per part d'altres festivals, com per exemple Cannes o alguns directors com Pedro Almodóvar, que han criticat Netflix perquè estrenava doncs, això, pel·lícules que no passaven per sales, sinó que passaven directament a Netflix. Que això canviarà últimament perquè algunes pel·lícules de Netflix, com per exemple la nova de Martin Scorsese i d'altres més que arribaran abans d'aquesta, tindran estrenes limitades en sales 15 dies abans. Per tant, la gent sí que les podrà veure al cinema uns dies abans o un parell de setmanes abans de que arribin a Netflix, no? Però sí que és una tendència perquè, a més, Sitges no és l'única pel·lícula Netflix que porta, sinó que n'hi ha unes quantes. N'hi ha Synchronic, per exemple, hi ha Fractured, hi ha la pel·lícula El Camino, una pel·lícula de Breaking Bad, que també veurem al Festival de Sitges. Per tant, que hi ha un grapadet de pel·lícules Netflix que veurem al festival, no? I que es veuen en pantalla gran, cosa que no tens l'oportunitat de veure-les si només les veus a Netflix, i a més amb l'oportunitat de tenir els actors d'aquestes pel·lícules allà al festival, no?
Val, i després, més enllà d'aquesta inauguració, quins són els plats forts?
Bé, sí, podem dir una mica aquest cap de setmana, per si algú vol treure el nas. El que passa és que és complicat perquè Sitges, si no has comprat les entrades abans, el que és el propi cap de setmana, hi ha poc a triar. Però bé, aquest cap de setmana la gent espera molt la pel·lícula Ready or Not, Noche de Bodas, que s'estrena precisament la setmana que ve en sales cinematogràfiques, que és una de les pel·lis de terror que ho ha patat aquest estiu als Estats Units. Està protagonitzada per la Samara Weaving, que hem vist doncs, a Babysitter o amb altres produccions com Mayhem, que també era una pel·lícula bastant gore. I és una pel·li que combina humor i terror al mateix temps. En aquest cas doncs, és una protagonista, una noia, que es casa i la nit de bodes, doncs, en lloc de fer doncs, que se sol fer, la porten a casa de la família i la família li prepara una trampa mortal que la movia allà, no? Ho tindrà complicat per sobreviure i per sortir viva, eh? Vull dir que està bé, està bé.
Molt bé.
És una de les pel·lícules que més ha triomfat aquest estiu als Estats Units, eh? I que res, la tenim aquest cap de setmana a Sitges.
I s'estrena també una seqüela de Breaking Bad, pot ser?
Sí, això arribarà la setmana vinent. Mm-hmm. Arriba, agafa doncs, el personatge d'Aaron Paul de la sèrie Breaking Bad i ens el situa just al final de la sèrie i, per tant, sabem què va passar amb aquest personatge que va quedar així com una mica penjat al seu destí un cop acabada la sèrie. No? I veiem doncs, com l'univers Breaking Bad doncs, va... Ara doncs, tenim aquest telefilm, hi ha una altra, la sèrie aquesta del Saúl. Bé, doncs, cosetes, no? I bé, precisament el protagonista, l'Aaron Paul, també, que interactuarà amb el públic i se li podrà fer preguntes.
Molt bé, molt bé. Doncs, no sé, vols destacar alguna més d'aquestes de Sitges?
Doncs, mira, també tenim el Suicide Tourist, el turista suïcida, que la va presentar el Nicolas Coster-Waldau, que és el Jamie Lannister de Joc de Trons, que és una pel·lícula que també tindrem aquest mateix cap de setmana i, per tant, podrem veure el Jamie Lannister allà, no? Ben a prop. Que també és una de les coses esperades d'aquest cap de setmana al Festival de Sitges.
Ah, molt bé, doncs mira. Sí, sí, Jamie Lannister, el guapo maduret de Joc de Trons.
Exacte, sí, sí.
Molt bé. Doncs mira, a veure, Ignasi, aquest cap de setmana als cinemes de proximitat d'aquí del Baix Empordà tenim, per una banda, Mascotes 2 i, per altra, això a Torroella, Mascotes 2 i Una íntima convicción. Això dissabte i diumenge, Mascotes 2 a la tarda, Una íntima convicción al vespre. I a Palafrugell, al Cine Club Garbí, durant tot el cap de setmana, Downton Abbey, que, pel que he vist, les crítiques no estan malament, no?, d'aquesta versió cinematogràfica de la sèrie, no? Seria la continuació de la sèrie que va ser bastant sí. popular.
Sí, sí, seria una història més, però en lloc d'explicar-te-la en una temporada, te l'expliquen en una pel·lícula, i les crítiques són bones i els aficionats a la sèrie doncs, estan encantats.
Jo, mira, la tinc pendent de veure, perquè a mi tot això britànic m'interessa sí. bastant i no l'he mirat la sèrie i ja té temporades, vull dir que no és una sèrie curta.
Sí, té unes quantes. Bé, és una versió de la mítica, bueno, una versió, diguéssim que és a fer com la dalt i a baix, aquella sèrie clàssica sí. de la BBC, doncs actualitzar-la, no? També fet en aquella època, però avui en dia com es roden les pel·lícules o com es roden les sèries avui en dia, no? És una sèrie d'alt pressupost, d'automàtic.
Molt bé, doncs, Ignasi, que vagi molt bé el cap de setmana, vagi molt bé a Sitges, la setmana que ve parlem de totes les estrenes que arriben, que sembla que són moltes, i també parlem del que hagi donat de si durant aquesta setmana al Festival de Sitges. Que vagi molt bé.
Perfecte. Moltes gràcies,
Dani. Adéu.
Una abraçada, adéu.
Acabarem fent el repàs habitual pel mapa del Baix Empordà amb tota la redacció d'informatius de Ràdio Capital.
A Palamós, l'Ajuntament perd l'esperança d'aconseguir l'espai Schengen al port. L'alcalde critica que, tot i que els partits del govern espanyol canvien, la incorporació del port de Palamós com a espai Schengen no avança.
A Begú s'està a punt d'aprovar un projecte de manera definitiva per prevenir incendis forestals. Es compta amb un pressupost superior als 680.000 euros. Es farà més en quatre fases i es farà una obertura de les franges i neteja de les zones verdes del municipi. Es treballa més amb la intenció d'executar-ho en un període de 4 anys.
A la Bisbal avui comencen els actes commemoratius del 150è aniversari del foc de la Bisbal, l'aixecament federalista que va tenir lloc el 6 d'octubre de 1869 i en el que la capital, el Baix Empordà, hi va tenir un gran protagonisme. Per tal de commemorar com cal aquest important capítol de la història de la Bisbal i també de la comarca, l'Ajuntament ha preparat un reguitzell d'actes que podeu consultar amb tot detall al nostre web.
Dijous, amb un temps majoritàriament assolellat, amb un ambient fresc a primera hora i darrere del dia, però amb temperatures màximes que continuen a bona part del Baix Empordà assolint els 25 graus al migdia. A la zona costanera, bufa tramuntana feble amb algun cop moderat, causant una mica d'alteració marítima. Demà no hi ha canvis destacables en la situació atmosfèrica.